És l'hora de Mossega la Poma. Molt benvinguts al programa 235, el 22è de la 8a temporada. Avui tenim un programa dedicat 100% a Tertúlia Tecnològica, on parlarem, entre altres coses, de el fenomen Xiaomi, mòbils i tauletes xinesos amb glamour i sexis, com els d'Apple, potser això.
Amb glamour, sexis?
Sí, sí, sembla que els usuaris d'aquestes tauletes així ho pensen.
Però
sí,
un
sí.
Mòbil, que és un concepte estrany, que un mòbil sigui sexy.
Això diuen.
Un micròfon ho entenc, però un
mòbil és sexy. Les nostres dades digitals, les que tenim al núvol, o els discos durs físics, interns o externs de casa, els CDs, persistiran sempre? Bean Cert, un dels pares d'internet, creu que no. La microfabricació amb impressores 3D, una tendència en educació. Tots aquests temes i altres més avui a la tertúlia, que comença tot seguit. Com sempre, aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Ah, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'impressora 3D...
Tècnicament, són dues taules.
Amb dues taules, exacte, tens raó. En forma d'impressora 3D, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Sergi Perucho. Molt bé, allà l'Ofent. I sense micròfon, com ha de ser, els tècnics sense
tècnics
micro.
No poden fer micròfon.
Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Bon dia.
I producció, direcció i conducció, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores. Pots dir-ho tu, Carles Canyo, que encara que
sí,
no t'he presentat.
Sí, saludem a totes les emissores que ens remeten.
Va, Carles,
digue'l.
Estoy más atacado que la nave Estelar Enterprise.
És que està buscant això. Saludem a totes...
No, tranquil. Jo dic. Saludem a totes les emissores que remeten Mossega la Poma i els de Nació Digital i Canal Digital, i no saludem els que no ens remeten, són uns antipàtics i us perdeu.
Això mateix.
Ells s'ho perden.
És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
I Tomàs, estic molt content. Sempre començar a gravar un programa amb Mossega la Poma és un motiu per estar molt content, però
tot i que comencem mitja hora tard.
La setmana passada et vaig estar donant a la brasa dient: això de l'Apple Car és un pufo, que no sé què, que no sé quantos. I ara resulta que és el rumor de moda. O sigui, Wall Street Journal, la revista The Atlantic, en el QWERTY, totes les revistes així
publicant vídeos
estan parlant de l'Apple Car, i resulta que, a més, com que ara ha saltat ja la veda, els d'Apple han començat a contractar enginyers en automobilisme, amb la qual cosa dius,
encara
m'hauré equivocat una altra vegada. Llavors la pregunta és: si fessin un Apple Car, ens el podríem pagar?
Jo crec que no.
Jo crec que no, però ara, no oblidem
que
ara,
Tesla, sous d'Europa, jo crec que
no. L'empresa Tesla, euro, que és aquest cotxe que ens hem de comprar amb tots els beneficis de Mossega la Poma,
Marc, no, no ho podríem comprar perquè seria molt car.
Bueno, Tesla tampoc el podem pagar. Sí, exacte.
Ah, sí, molt
car,
molt
a l'Apple Car seria caríssim.
Bueno, molt bé, anem a començar.
Festival!
Anem a començar avui aquest programa especial.
No oblidem que la companyia Tesla la van fundar els creadors de PayPal.
Ah, sí?
O sigui, els creadors de PayPal, que van agafar, se'l van vendre i anaven forrats, van muntar Tesla, i és una empresa que continua estant en allà i no desapareix. I a més està venent tecnologia a totes les altres companyies.
I és sexy i està de moda.
Jo no entenc que un cotxe sigui sexy, no és que m'hi posis una senyora al damunt, però...
Volia explicar rumors de parelles.
Sí, els seients de darrere...
Rumors, tot seguit. Primer, escolta aquesta falca per saber com contactar amb nosaltres.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
És que en Tomàs, en el vídeo, m'està tapant amb l'iPad la cara. I les meves fans, què? Ha Has d'aixecar alguna cosa, Sergi. Està fent un senyal.
No, crec que ara he d'entrar a la falca de la tertúlia, per això baixava una i ara començava una... l'altra.
Hi ha una altra, hi ha una altra falca?
Bueno, és igual.
Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Ara venia una falca que no escolteu.
No, exacte, ara venia la falca de la tertúlia Mussegui, que sí que escoltarem tot seguit. Bueno, no passa res. Benvinguts a això, a la tertúlia d'actualitat tecnològica. Avui sí, ara sí, amb Carles Canyo. Carles, benvingut.
Jo, si vols, faig la falca.
Vale.
Mossega la poma, tertúlia 100% tecnològica, el lloc on tothom parla sense tenir ni punyetera
idea. Molt bé. Marc Alier, benvingut també.
Hola.
I ara una esmena especial al senyor Dani Amo. Dani, benvingut a Mossega la poma. Has vist que muntatge més xulo?
Espectacular.
Ah, que sí. Brutal. No va res. Molt maco tot, però no va res.
Molt maco.
Jo fa molt de temps que digués que en Dani vingués a mossegar la poma.
Sí, però no el veuran a YouTube, eh?
Perquè ara no m'enfoquen, no?
Ara no l'enfoquen.
No, estàs amb una pantalleta petitona. Enfoquen en Dani, enfoquen en Dani. Home, mira que guapos que són aquests dos.
Dani aquí. Amo i Carles Canyo.
El amo!
El duo saca puntes.
Bueno, el meu fill li ha de dir el puto.
Que bo. D'on vens, Dani? Una mica la teva trajectòria.
Una miqueta, va, us explico. Badaloní.
Bueno,
una altra.
Hòstia.
Mitja sang telemàtica i mitja sang informàtica.
Molt bé.
En telemàtica em vaig avorrir bastant, per això em vaig passar a informàtica, que sabia que no tenia gremi i podia fer el que em donés la gana. A partir d'aquí, empresa i educació.
Penseu que fa 20 anys en Dani estava sempre en el primer pis que vam tenir jo i la meva dona. Era un pis molt ronyós, però ens ho passàvem molt bé tot el dia jugant al Quake amb uns cables coaxials que tenim tirats per enmig del menjador.
Allà vaig aprendre no parpadejar durant mitja hora seguida.
Sí, després sí. T'havien de fotre col·liri.
Molt bé, doncs anem a començar amb els temes de la tertúlia. Podem escoltar la falca de la tertúlia? Doncs pues vinga, ara sí.
Parlem-ne. Tertúlia Mussegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, doncs el primer tema de la tertúlia ens el presenta en Carles Canyo i volem parlar del fenomen Xiaomi.
Sí, senyors.
De què va això?
És tot un fenomen, eh? És una empresa que va néixer a l'abril de 2010, o sigui, i que jo crec que hauríem de canviar el nom d'aquest podcast.
Que és a dir, mossega el Xiaomi.
No, ens hauríem de canviar de tema fruita a tema una salsa. Xiaomi Xurri.
Xiaomi Xurri. Xiaomi Xurri.
Canviar el
Tomàs. Xuma'm el Xurri.
Canviar el Tomàs per una xurri asiàtica que estigui molt bona, llavors pujaríem segur les visites al YouTube.
Del YouTube segur.
Sabeu que hi ha un
blog... Si li poséssim àudio, jo crec que encara pujaríem més.
Hi ha un blog d'aquests superfamosos que van aconseguir que els ofereixin un programa de televisió i un llibre que es diu Things That White People Like. Coses que els agraden a la gent blanca, i una de les entrades més d'allò són asiàtiques. Sembla ser que en els blancs ens agraden les asiàtiques. Evidentment que l'equip
és blanc. Però
bé, doncs, per gustos color.
Vosaltres sabeu qui és el primer venedor de mòbils al món?
Apple.
Samsung? Apple?
Apple. El segon Samsung. I el tercer? Xiaomi!
Que Déu-n'hi-do, per una empresa
venent pràcticament nascuda... només a Àsia. O sigui, little eye,
Xiaomi es podria dir Apple 2.
Pues sí, o sigui, és... Apple durant molts anys no va estar present a Xina. No sé els motius, algú el sap?
Sí, perquè estaven negociant amb la companyia xinesa, la principal companyia xinesa, com es diu? La China...
Bueno, no es van posar d'acord.
China Mobile, sí.
No es van posar d'acord, no?
Ximofònica.
Aquesta gent van aprofitar aquest gran buit que hi havia i van fer una mena d'Apple xinès. Llavors, ells cuiden molt també el disseny, ells han fet una interfície que es diu MIUI i que és una mena de... és un Android però que té aparença d'iOS. Està molt contenta.
El MIUI no venia del sistema operatiu Nokia, aquell abandonat que volia...
No, allò es va convertir en Sailfish. És una altra cosa. La gent de Nokia que va marxar va construir una altra cosa que es diu Yola. Yola, i van fer el Sailfish.
A més, la companyia aquesta, el Xiaomi, està fundada per ex-executius de Google, no?
I de Google i de no sé quina altra
xina. Xinesos, d'origen xinès, sí.
I, bueno, penseu que... l'any passat, no sé si l'any passat, però una dada que vaig veure que em va crear la curiositat era de 5 de cada 8 mòbils Android anaven amb Xiaomi. Cuidadín.
I a més, a la Xina funciona com Apple a la resta del món, cuidant una mica a l'usuari, que hi hagi com una mena de fans,
sí,
no? Diuen,
ells diuen que no tenen clients, que tenen fans. Sí, i fans. Els events els diuen popcorn meetings i diuen que semblen més un concert de rock que una altra cosa.
Bueno, o sigui, han heredat dels keynotes tradicionals de les regions.
Però anem a la xitxa, anem a la xitxa. Jo t'he vist aquests dies preguntant per Twitter. Teniu un Xiaomi? Com us va? Com
veure,
funciona?
Jo...
Què hi ha? Què tenen aquesta gent?
Què tenen aquesta gent? El tema és que jo, bueno, vaig estar investigant perquè tinc un iPhone 4S, com podeu entendre, ja toca canviar-lo.
Of course.
I, jo me'l vaig canviar. I Apple, ho sento, és molt bo, però és molt car. A més, com falla més que una escopeta de feria últimament, jo em perdó, doncs... Pues, abans de començar a registrar...
Ja patiràs un telèfon. Escolta, posant...
Sí, vale, ja el patiré, però no pagaré 700 euros per un catxarro com aquest.
Jo l'estic patint,
no em sembla tan greu que em peti una cosa que diré, hòstia, això és com molt bàsic, i que hagi pagat 700 euros. N'hauré pagat 220.
Si ets un usuari, per exemple, com jo, un usuari intensiu de coses com el Bluetooth, Android, fuig.
Pues a mi em va bé el Bluetooth amb Android. Escolta'm, tu quan abans d'enregistrar t'has sonat a l'iPhone i amb el continu t'has sonat a l'iPad i has contestat i seguia sonant amb l'iPad. Sí, això és molt cutre.
Això és
molt cutre. I quan val aquest iPad? Quan val el teu iPhone? Pues ja està, home. Jo no vull més iPhone.
Vale, no, total,
que Xiaomi...
Tens 30 segons per a terminar.
Tenen uns terminals que són molt bons.
Estimats, mossegueu, si no tornarem a convidar en Carles Canyo.
No, no, però...
Mira, una cosa a destacar, que la gent busqui. És el millor que hi ha ara mateix en relació qualitat-preu, de veritat. O sigui, el Xiaomi Mi 4 està a la part amb l'iPhone 6.
I amb el OnePlus One?
Però val 350 euros, la meitat.
A per preu és com el OnePlus One?
Doncs em sembla que és millor. I a més té una càmera molt bona i té un 3 GB de RAM, té un 4 no sé què, o sigui, és molt pepino i té una interfície que s'assembla a iOS, o sigui, i després a iPad té una tableta que es diu Mi Pad,
informàtica pepino.
El Mi Pad també, busqueu comparatives de Mi Pad de Xiaomi amb l'iPad Air i ja veureu que està allà.
Si té una interfície cuidada i funciona prou bé, amb la baixada de qualitat progressiva que ha tingut els productes d'Apple, és per pensar-s'ho, perquè estem parlant de menys de la meitat d'un preu d'un iPhone o, bueno, bastant, una tercera part.
Jo no estic d'acord en que els productes d'Apple tinguin baixada de qualitat.
El software
està una miqueta per sobre les seves possibilitats.
Dani,
ja en temes de fiabilitat.
Perquè tu
jo estava
un
entre el
nou.
Mi 4 i el BQ E5 i em vaig tirar pel BQ. Brutal.
I estàs content.
Però quant ha costat?
219. Quan val el Mi 4?
350.
Quan val un iPhone 6 Plus a tope de gamma? 1.000 euros.
Claro, 1.000 euros.
Clar,
doncs però aquest m'ho dona. A veure, és una xustaca, com diu en Marc, i deixa bastant tirar.
I aquesta també és una xustaca, eh?
Però escolta'm, per 200 euros està molt bé.
Vale. Bueno, tanquem tema de Xiaomi.
Jo amb l'iPhone 6 Plus estic molt content. El que passa que de tant en tant el tinc que reiniciar perquè hi ha coses que no van
sí,
del tot bé.
Però
gires
el telèfon i el telèfon no gira i coses d'aquestes.
No, l'has de girar cap a l'altre costat.
És igual, fatal.
En sèrio?
Bueno, però no va així. Canvi de tema. Novetats del món Chromecast, com cada cop que va dir el Carles Canyo, i li aixequem la veda que la tenia
batada. Sí,
però m'havia posat una veda
fins a dalt. Fins a dalt. En Tomàs també li vaig prohibir el cloud computing un temps perquè és que era tremendo.
Vinga,
va.
Ara hi ha moltes novetats amb el món Chromecast.
Primer, s'han venut 10 milions de Chromecast.
Déu-n'hi-do, poca broma.
Que l'Apple TV, per exemple, evidentment en té més, però quan fa que hi ha Apple TV?
Molt més que Chromecast.
O sigui, en un any i mig s'han venut 10 milions de Chromecast. Llavors, una cosa que va parlar Google és que han tret el Google Cast per a àudio. Que seria com...
Explica-ho bé, que és això del Google Cast per a àudio.
Sí, o sigui...
És com l'AirPlay
de... Que permet reproduir això amb equips de música preparats, no? Pues ara ho entretens. Jo crec que al final és un rotllo, perquè tens... Si hi ha el Bluetooth, per què queres ja AirPlay i Google
perquè
Cast?
Perquè no va per Bluetooth, va per Wi-Fi, no?
Sí, però bueno, aquesta gent ha tret sí, això i llavors hi ha un munt d'aplicacions que ja funcionen amb Google, que són el Deezer, el Pandora, que per cert, Pandora, tu vas dir a l'últim podcast que només està als Estats Units.
Ara tornes aquí?
No, però que amb un article que va escriure el Tomàs sobre Smart IDNS, pots escoltar Pandora. Jo escolto Pandora per fer servir el
Ah, vale, si fa servir un...
Ve a ser un Spotify sense pagar, no?
Sí, que a més encerta bastant.
La diferència entre Pandora i Spotify és que Spotify tu dius, jo vull sentir aquesta cançó i escoltes aquella cançó. Mentre que tu dius, jo tinc ganes de sentir cançons semblants a aquesta i et posa cançons semblants a aquella, però no et posa aquella cançó.
I són bones les cançons semblants?
Sí, sí. Jo el feia servir, però fot un porró d'anys.
Fa molts anys.
Fa molts anys, i anava molt bé. Perquè a més era allò, dius, vull escoltar música d'aquest estil, i foties la, i et creava una emissora i el tenies tot el dia sonant superbé, mentre que l'Spotify és, no, jo vull escoltar aquesta cançó, i t'acabes fent les playlists.
I no tenia anuncis.
I no hi havia anuncis.
I és gratis, by the face.
Però el problema està que va haver-hi la van cagar perquè es van deixar un directori on tenien totes les cançons, se'l van deixar obert per HTTP i algú va entrar allà dintre i van començar a baixar-s'ho tot. I llavors van tindre problemes legals i llavors van dir, ens quedem als Estats Units.
I no Austràlia i a Regne Unit.
Vale, perquè ja són països així més civilitzats. Exacte. No?
Ara pots tirar per un grup, ja.
Pues bueno, que està entrant al Google Cast per àudio. Una cosa que han tret el mode convidat, del qual jo vaig parlar, però que sí. Encara havien... I que el Marc... Vaig fer el tall, està penjat al meu Lluís, però... on ell diu, el Marc diu, va, que t'han fotut el pèl. Allò que us vaig dir que per ultrasons, el Chromecast...
Per ultrasons?
Sí.
Pues
jo ho he fet a casa i proven en sus cases.
I van sí per ultrasons.
Sí, senyor.
I, però això dels ultrasons i els gossos i els taurons i les balenes,
què? Que s'aguanta, jo què sé, si serà un moment.
Si tens una banyera amb un parell de taurons i de balenes, estan tot el dia nerviosos.
Bueno,
més coses,
que és possible... T'arriba, per exemple, un amigote.
Escolta,
caso de uso, t'arriba un amigote. Hostia, te voy a poner un vídeo muy bonito de no sé quién.
De una asiática.
La asiática es la que vas patir tú, ¿no?
Sí, yo vas patir una asiática, pero aquí a la lumbar.
Ei, vale. Avui...
Hi ha nivell, sí.
Porteu al caño es lo que pasa.
Ja,
llavors... què estava dient?
Bueno, Carles, estàs monopolitzant els acudits dolents.
Sí. Vale, mira, ja
m'estic ofenent.
M'acabo el tema. Mira,
et
ve un amigote i li dius, mira, et vull ensenyar un vídeo a YouTube. Li havies donat contrasenya al wifi i tot això. Bueno, doncs amb això et pot enviar contingut a YouTube del Chromecast sense necessitat de que entri a la teva wifi. I ho fa per ultrasons. I quan ultrasons no va, que a vegades no va, llavors hi ha un pin que apareix a la pantalla i el poses manualment.
Serà per Bluetooth? Que no sí. Pot ser per ultrasons, home. Si no, que hi haurà gent que et hackejarà com aquells que trucaven fent friquin que xiulaven, doncs ho fotran amb el Chromecast fotent pets al sofà.
Carles... Com, has no acabat la
no,
teva...
l'última cosa el Matchstick, que és aquella alternativa a Chromecast que van fer Firefox OS, havia sortit el febrer, han dit que retrasa fins a l'agost.
Déu-n'hi-do.
I per què? Perquè estan treballant amb el tema gestió de drets digitals, RM, perquè si no Netflix diu i després ficaran un hardware més bo, un quad core en comptes d'un dual core, i a coste d'ell, o sigui que jo per 18 euros tindré
una pregunta, Carles, però per versatilitat i preu, al final no potser és millor fotre't una Raspberry Pi amb algun software de Media Center?
No és enxufar i fer-ho.
Pensa que la gran encert de Chromecast va ser l'API que van fer l'SDK. Llavors, hi ha un munt d'aplicacions, un munt cada vegada més, que hi ha una icona i que és enviar molt fàcil. A la Raspberry doncs has de fer uns apanyos superraros per poder enviar des de qualsevol aplicació.
Està molt bé per aprendre, però no és útil per enxufar i funcionar.
És més fàcil.
Temps del Carles i temps pels acudits dolents s'ha exhaurit per avui en el programa.
Els acudits dolents no acaben. No
i
acaben.
Seguim, però si ets una emissora, escolta això.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Està bé, perquè aquesta cunya és la que m'agrada i l'hem pogut escoltar dues vegades,
no?
És fantàstic.
I a més,
posar-la una altra vegada i escoltar-la de càpside.
Com Mossega la Poma és tan car, doncs mira, així pots escoltar el podcast amb el que t'ha costat escoltar-lo i a més escoltes la Falca Molongui dues vegades. Ludo, preservació de continguts digitals, això ve del BinCERF.
Bueno, de fet va ser una casualitat perquè estava escrivint un article per la revista on en Dani i jo escrivim, que és l'Unbreak, que van venir ara fa un any o dos a la revista, dic a Mossega la Poma, i escrivim un articlet de tant en tant, i vaig estar escrivint un article parlant d'un problema que és el de què passa amb les nostres dades. Llavors pensem en una cosa, a veure, En l'any 1750 abans de Crist, aproximadament, seria uns 3.700 abans de Gru, doncs, el, per si hi ha algun minion entre l'audiència, doncs, doncs el sisè rei de Babilònia, que el Hammurabi, va demanar que les lleis de Babilònia s'estampessin en un pedrot enorme i en una sèrie de tauletes de fang. Hem passat a les tauletes de fang, a les tauletes de...
Les tauletes de fang feien servir per me debes tanto, te he pagado
bueno, sí,
tanto.
Exacte, cosa així. En aquest que sentiu, el codi de Hammurabi, doncs és on s'explica el sistema legal de Babiloni, sabem quantitat de coses dels babilonis a través d'això. Coses com que ens han arribat ara, doncs el ull per ull, dent per dent, i fins i tot l'altre dia veient el Better Call Saul, que és la sèrie spin-off.
Ha començat ja?
Ha començat ja. Portem dos episodis, és boníssima! La meva proposta, Mossegui, és boníssima. El Saul parla del codi de Hammurabi, li parla amb un traficant de drogues, li parla del codi de Hammurabi, impressionant. Doncs bueno, aquest senyor, el codi de Hammurabi ens ha arribat a nosaltres 3.700 anys després, i la pregunta és, alguns han dit, no, escolta, en el futur els historiadors d'aquí 500 anys sabran quantitat de coses de la gent del segle XXI, perquè estem enviant-ho pràcticament tot. Imagina't tots els selfies que els gilipolles estem enviant a Facebook, a Instagram, a Pinterest, dius, hòstia, tota aquesta informació. Però clar, el tema està de dir, com tu, una cosa. Jo en els anys 80 tenia disqueteres, disquets on guardava escrits i coses que tenia, i tinc els disquets. El que no tinc són les disqueteres. I si ara et compres un ordinador, només probable
si
és que no tinguis lector.
Si aconsegueix una disquetera, a veure quants tenen les dades bé allà.
I com ho pots interpretar?
Perquè no, i a més a més, però a més a més, no encara pots. Hi ha gent que diu, no, hi ha gent que conserva disqueteres, i les ha muntat amb de llonces USB i tal, i tu podries dir, no, és que jo tinc tot el meu medi, me'l guardo, i de tant em vaig preservar i em vaig copiant coses. Yes. Però la tendència que estem agafant ara és tot cap al núvol.
Tot cap al núvol.
Tot cap al núvol. Jo ara he contractat una compte de business de Dropbox, 5 terabytes! No tinc prou discos d'usos per fotre 5 terabytes i ho tinc directament allà, amb el qual, per conveniència, tot anirà cap a Dropbox. Totes les meves fotos, tot anirà cap allà. Dius, ei, tots aquests serveis, si ara copio el teu... Si,
un cataclisme.
Un cataclisme o alguna cosa. O simplement hi haurà un problema de coses que es poden oblidar. Perquè es deixen de fer servir certs sistemes...
No, perdona, però no cal un cataclisme.
Per desús.
Déu no ho vulgui, a tu et passa qualsevol cosa, la clau es perd i allò que està allà ningú té accés...
No, però pensem a nivell...
A nivell de societat,
per exemple, un dia els senyors de MySpace tancaran. I tota la informació que hi ha a MySpace, els historiadors del futur... no en sabran
no
res.
No en perdran gran cosa.
I coses que tenim en ordinadors concrets, perquè si algú diu, no, és que tinc unes dades, no necessites les dades, i necessites el programa que fa falta. Llavors, curiosament, aquest cap de setmana m'arriba una notícia de que el Vincerf, que és el senyor... Que a veure, si vosaltres heu vist aquella pel·lícula de Matrix que no van fer, la segona de Matrix que no van fer, aquell senyor que explica un rotllo, aquell senyor és clavat al Vincerf. O sigui, en el Neo se li apareix un clon del Vincerf i li fot un rotllo patatero.
És un pare de la internet.
És el pare de la internet. I llavors s'assembla al Vincerf, no? I també una mica Gaudí s'assembla a aquell home. O sigui, és un personatge així una mica estrany. Doncs el Vincerf, que s'assembla en Gaudí i en l'arquitecte de Matrix, és el que diu, ei, hem de fer algun tipus d'acció per poder preservar sistemes informàtics complets. I tindre algun tipus... Ell ho ha anomenat com agafar i fer radiografies de sistemes i poder emportar-se en la configuració de hardware, la configuració de sistema operatiu, d'aplicacions i tot, per poder guardar aquesta informació.
Com una mena de
magatzem genètic. No, però no per nosaltres. Guardar-ho per... Doncs per la posteritat, entens? O sigui, per els historiadors i els estudiosos d'aquí 500 anys que puguin aprendre les tonteries que estan fotent.
Qui ho gestiona, això?
Clar, qui ho gestiona?
Això ho haurà de gestionar algú.
Els Estats Units.
El govern americà.
La NSA, ja tu li preguntaràs. Els historiadors diran, NSA, dame los detalles del Marcalier, de l'any 2015.
Pensa que l'Obama comença amb encriptació, no?
El Rajoy...
Després de l'Obama en parlo.
En parlem, no?
Sí, sí.
No sé, però a veure, jo crec que com a mínim és una necessitat. És una necessitat que tenim com a societat, perquè tot el coneixement que estem generant, es parla de que fins l'any 2000 la humanitat va generar un exabyte d'informació. Això ara ho genera en 6 mesos YouTube.
I menys.
I menys.
Un exabyte ja no tant, eh? No tant de pressa, però que són, és molta quantitat d'informació que estem generant i que es perdrà.
Passa que molta és una merda.
Sí, 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 evidentment, sí, evidentment.
Però bueno, els historiadors han de parlar de la merda humana, també.
Ja, sí, sí,
però,
a veure, que escolta, però, que hi ha historiadors que van a sites d'arqueòlegs que es troben llocs on tiraven les escombraries i d'elles s'aprèn moltíssimes coses. Tu te'n vas al Garraf i veuràs la quantitat de coses que pots aprendre de Barcelona.
YouTube, que es perdi YouTube sencer és molt pitjor que es perdi, jo que sé, Telecinco...
No, si es perd, però és que...
Això encara és pitjor.
Evidentment, però YouTube no, YouTube s'ha de guardar.
Dani, tu tenies tres notícies en una relacionades amb el món de la impressió 3D.
Sí, de fet és una en tres, no? Mm. És això de la impressió 3D, la tendència de la microfabricació i la metamorfosi d'IKEA, que coincideixo amb Marc, que és un de...
M'ha agradat molt el nom. La tendència de la microfabricació i la metamorfosi d'IKEA.
Sí, això ve per què?
Perquè els manuals no hi ha Cristo que els entengui. No, ve per aquí.
No, més o menys.
Jo sóc expert, amb els IKEA, muntar armaris d'IKEA.
Has fet un màster?
Agafes un coneixement íntegre, perquè al final sempre es fan les mateixes coses de la mateixa manera. Que no són gens lògiques, però es fan d'aquella manera.
Amb una clau així...
Sí, les claus Allen, aquelles escoles...
No, però la zeta, aquella.
Sí, la zeta, amb això ho fas tot.
Buscar IKEA Hacks.
Ah, sí, sí, jo n'he fet IKEA
Hacks. Te'n vas a Pinterest i busques IKEA Hacks i et passes una tarda...
Que li estem menjant el temps i només té 4 minuts per dir les seves 3 notícies.
La idea és molt fàcil, no? Què està passant? Pues que aquestes impressores 3D cada cop van més cap a casa, no? Cap a casa i cap a l'escola i cap a entorns que no són professionals. Per què? Perquè al campo, tu te'n vas al campo i pots trobar una impressora 3D.
Això és el final.
Sí, ja van a la vacaburra, o sigui, se'n van a la senyora que porta el carrito perquè es pugui
concepte
comprar.
Concepte vacaburra.
Vacaburra, l'acabo de desenterrar.
Això és molt dels anys 90.
Sí, vacaburra són les que fan cua el primer dia de rebaixes. Havíem fet una partida de rol sobre les vacaburres.
Sí, sobre les vacaburres.
El que hi ha és... Tu saps que jo, el meu primer ordinador que vaig comprar... El vaig comprar a Prica.
El Prica, que ja no expliques.
Un Amstrad,
no?
El Prica. Estem això, sí, estem aquí. Això.
El Prica pues seria... Estem,
aquí. Estem en el moment.
Estem aquí, comprant l'Amstrad, el Prica. Ah!
Doncs, bueno. 30 anys després, estem en el moment de comprar impressores 3D.
El Prica.
El Prica.
Bueno, bueno, ara, el Prica.
Ara és el
Prica,
campo.
El Prica és com el campo,
Carrefour,
el
Carrefour. I ara és el campo Arcuchan, es diu, no?
Ochan,
això. Doncs aquests tios han fet una impressora per 900 euros que, no, que és cara, per internet la pots trobar per 200-300, però la idea és aquesta.
Te la colen
per 900 i a més te la foten dins de casa. Clar. Llavors, quina és la tendència? Doncs començar a fabricar-te coses a casa. Perquè aquest joc de Lego que tu compres al nen, doncs te'l fas a casa i em muntes les peces que tu et doni la gana. No cal comprar-te un joc de Lego per...
Una exprimida de taronges.
Perdona, i en tres jocs t'has pagat la impressora.
I en tres, sí,
en tres
sí.
No,
però... Bueno. Tu t'escrius un crio petit i te viene otro i este tiene... ¿Tú crees que tendrás temps per fer dissenyar ton Lego?
No,
te'l
baixes, David,
te'l baixes.
Mira, te'l baixes, Peter... Mira,
tu poses 3D Modeling Printing al Google? I tens Mini Factory, Thingiverse...
Perdona, i què fas? Ho deixes a la nit que vaixi fent i al dematí?
Sí, perquè triga l'hora.
Però realment, jo crec que el cost és superior. És a dir...
No, perquè tu què fas? És a dir, aquestes impressores són molt bàsiques. Llavors el que fan és derreteixen plàstic i capa per capa...
Però quan te val la bobina de plàstic?
I cuidado, quin material has de fer servir?
20 euros, la gran.
Perquè hi ha materials de plàstic petroli.
Tens l'ABS,
que és el plàstic petroli, i després tens el PVC.
Llavors, que el de plàstic són... petroli millor el tingues en un lloc ventiladet.
Sí,
jo
vaig llegir un article que parlava de que les impressores 3D, moltes, les que són molt barates, van sense cobrir. Llavors que es veu que emeten una quantitat de toxines i coses
no,
que són molt nocives.
L'altre no, perquè està fet de popcorn,
de plat de moro i coses sense cobrir.
Bueno, hi ha la gent que s'ho miri perquè es veu que són substàncies bastant nocives.
L'ABS sí que és xungo que t'hi cagues.
Et pots comprar una BQ, vale, que aquesta gent ho està fent molt bé.
Tu ets comerciant de BQ?
No, però és que m'han sorprès perquè tanquen el cicle de la robòtica educativa. O sigui, són espectaculars, és a dir, et venen els chips, els sensors, tots els kits per muntar-te el robot i a més la impressora perquè et puguis muntar el teu propi robot, imprimir-te'l i tancar tot el cercle. O sigui, te'l dissenyes, te l'imprimeixes i te'l muntes. Espectacular. I a més els preus són, a veure, estem parlant ja de més de 1.000 euros, no? Però bueno, escolta'm, quatre coses en muntes un bon robot.
Dani, amo, quina estrena, eh? Ens has fet aquí reflexionar i a sobre ens has vingut amb unes ofertes econòmiques que pots trobar a l'Alcampo.
I ara deixant de banda la broma. El que era ara fa 5 anys aprendre a programar aplicacions mòbils, jo crec que ara és començar a pensar en temes d'impressió 3D o fer coses amb Arduinos, perquè la propera onada de gran indústria que pot venir aquí a Catalunya, com han sigut aquí les empreses que fan aplicacions mòbils o aplicacions web, jo crec que d'aquí 5 anys seran les aplicacions de microfabricació o d'electrònica xunga.
D'enginyeria tangible.
És a dir, perquè penseu que tant Arduino i la Arduino Raspberry Pi i les impressores 3D permeten en el procés d'aprenentatge que la gent que fins ara només podien fer software i ficar coses a la pantalla, podem agafar i arribar al món físic i fer coses
molt, molt potent.
Mira, ara, ho lligaré amb la...
O fins i tot tu fas un invent i el distribueixes i el temes de drets d'autors i aquest tipus de coses.
Perquè pels que ens dediquem a la docència informàtica és molt potent.
És open source,
perquè un problema molt greu és això que hem dit, el software és molt intangible i si tu pots ensenyar
en les primeres
un robotito o no sé què...
Digue-li a Xina que t'ha imprès un edifici de 5 plantes i es proposen imprimir 10 cases en 24 hores.
Sí, aquesta gent,
els xinus, imprimeixen cases.
Imprimir una casa.
Hem de marxar a fer una pausa musical.
Una cosa, i l'IKEA?
Això.
Què passa amb l'IKEA?
Pues que canviarà de model de negoci. Clar. Ara ja no fabricarà. Et vendrà els dissenys perquè tu te'ls facis a casa i te'ls montis a casa.
Encara l'IKEA.
Em sembla que l'IKEA uns quants anys. A part que pensa que l'IKEA i l'IKEA tenen una missió també, que és treure un ús per tota la fusta que tenen allà a Noruega i a Suècia.
Te la reconvertiran en plàstic, que ara hi ha plàstic barrejat amb polsim de fusta i pots fer un martell i tot a casa.
Sí, imprimeixes fusta.
Sí, brutal.
Anava a fer una reflexió, però us ho heu menjat.
Imprimeixes aglomerat.
No, que hem de marxar.
Sí,
prou.
Rotllos d'aglomerat.
Us esteu menjant el meu control de temps i això no ho puc permetre. I menys quan la música la
és el senyor guarda civil.
Sí. Fem una pausa a la tertúlia, tanquem aquesta primera part, després reprenem amb més temes. Avui la música The Waterboys, l'ha suggerit en Ludo.
Sí.
És un grup de música folk irlandès.
És un tema que té com a mínim 20 anys, però els Waterboys continuen fent coses. A la gent que li agrada la música folk irlandès us agradarà. El tema és Fisherman's Blues.
Molt bé, tornem a l'estudi i reprenem aquesta segona part de la tertúlia tecnològica amb en Carles Caño, Daniel Amo, Marc Alier i Tomàs Manzanares.
Això és igual, perquè sortim el Dani i jo.
Sí, nosaltres no sortim, Sergi. Podries canviar-nos a trencar, home, jo també vull sortir.
Recordeu que Capside patrocina aquesta tertúlia i deixeu-me, abans d'entrar en matèria, recordar una cosa. La setmana passada sortejàvem uns codis promocionals per accedir gratuïtament en el llibre
The Hostile Takeover.
Sí, d'aquesta gent que es diu El legado de Henry Bobson. Sorteig fet i guanyadors ja informats que ja tenen els seus codis. Moltes gràcies a la gent d'Acteo
pels codis.
Sèries, per tot, pels codis. Molt bé, doncs temes que porto jo damunt de la taula. Gràcies. Hola, sí. Fa uns dies va aparèixer un article a la revista Wire que...
El va escriure algú o va aparèixer per art de màgia?
No, va aparèixer...
Generacions frontanials.
Impressió 3D.
No m'he apuntat a l'autor, eh?
Bueno, algú va escriure un article
a
Wire.
Sí, exacte. Però parlava d'una persona, d'un personatge que es diu Roman Mars.
Roman Mars.
Qui és aquest Roman Mars? Aquest senyor, segons l'article, diu Roman Mars, l'home que està construint l'imperi del podcasting als Estats Units, s'entén, eh? Us enllaçarem, com sempre, les show notes a l'article. A l'entrevista, què diuen Mars? Diu que la ràdio pública necessita repensar-se. I quan parla de ràdio pública ho fa de la NPR, de la National Public Radio americana, que és tot un organisme i una institució. Per tant, aquest senyor ha creat una cosa que es diu Radiotopia.
Radiotopia.
Sí, és un hub i un portal de podcast indies estables, és a dir, que tenen permanència i durada.
Com mossega la poma.
Exacte. A qui proveeix de fons econòmics, suport i promoció.
Jo vull.
Jo també.
Però
Mars,
los amigotes de Leo Laporte ja ho fan, això, no?
Sí, però Leo Laporte, ell és independent i suficient. Sí, sí.
La idea que hi ha darrere de Radiotopia és que ell funciona com una companyia discogràfica pel que fa als podcasts. Jo m'he escoltat els podcasts de Radiotopia, vale? Perquè ja, darrere no només hi ha podcasts, sinó hi ha una filosofia de fer coses diferents a les que fa la National Public Radio. Us dic alguns. Un, que és el seu, que és el del Mars, es diu 99% Invisible i parla de disseny i arquitectura. Mola, eh?
Va.
Després tenim Love Plus Radio, Strangers, Criminal. El primer, bueno, és un... molts d'aquests són històries. El de Criminal són històries criminals, eh? Però moltes d'aquestes històries són coses que no escoltem mai a la ràdio, ni tan siquiera a la ràdio pública. Seria un altre nivell. Us en recordeu del Quintero? Es deia que es deia Quintero? Aquell que feia un programa de Jesús Quintero, que feia d'entrevistes?
No,
però, sí. Doncs això no són entrevistes. Són històries repescades de gent comuna del carrer que té increïbles històries que explicar. O sigui, no porten a l'Albert Rivera ni a la de Madrid, o sigui, porten gent super, super senzilla amb unes històries vitals brutals. A part que els podcasts estan, és gent que ve del món de la ràdio i que fa coses que la National Public Radio no pot fer.
Mm-hmm.
Està molt bé. Una altra reflexió que diu. Diu, la ràdio pública conté programes dirigits per blancs i de sexe masculí. I diu que això és inacceptable. Això als Estats Units, eh? I això ho diu un tio que ha treballat a la Public, a National Public Radio.
Mira, com mossega la poma.
Com mossega la poma, som
blancs. Som blancs.
Vale. Què més? I l'altra cosa, l'altra reflexió que fa és la forma que, com escoltem els podcasts. Vale? Això ho hem barrat aquí alguna vegada.
Quan rentem els plats...
Exacte,
quan...
ell fa la reflexió de que els podcasts s'escolten quan fas altres moltes coses, que no és el mateix quan llegeixes un llibre, òbviament, o quan...
Però, sí, bueno, això jo crec que els podcasts tenen molt futur per això, multitasca, i després...
Pues que tinc tota la vida a la ràdio.
Sí,
la gent
però...
escolta la ràdio, però la tens
no,
allà sonant
però,
i li pares
però la ràdio,
vols.
Saps què em passa, sí. A mi, que jo posava la ràdio al cotxe, que passava tot el dial i em posava mala hòstia perquè no trobava res que m'agradés. Ni de música ni de contingut.
Aquí vens a el que ell diu. Ell diu que un oient de podcast equivale a 10.000 de ràdio. Mm-hmm. Per què? Perquè fas el gest voluntari, fas el gest voluntari de descarregar-te o de subscriure't justament a aquell programa, no a una emissora i al seu contingut que et va acompanyar d'aquí de fons.
Bueno, és sota demanda.
Exacte.
I estàs votant i tens estudis d'audiència reals.
I hi ha una gran connexió personal entre productors, creadors i oients.
O sigui, una cosa del podcast que la distingeix totalment és el tema aquest, és molt més íntim. És a dir, primer, no està tan...
És que és un poeta.
No,
és
no, i això ho deia l'article.
Sexy, perquè
barregem íntim i asiàtiques i no sé què més. I, bueno.
Vale.
No, en sèrio, perquè o sigui, la ràdio ja té tot un llenguatge i quan parlen les estrenotícies a la ràdio avui no sé què, no sé quant, aquest to que els ensenyen a la facultat,
sí.
A mi em cansa. O sigui, yeah. Serà sí, per variar el to. Però...
Això són històries i has d'estar pendent. Els americans tenen molt de temps perquè
condueixen... Jo et parlo d'un podcast com Mossega la Poma.
Una hora només?
Jo em vaig enganxar a Mossega la Poma perquè era... Molt, era informal però era molt proper,
és com
molt
si
estiguessis
al bar amb nosaltres,
sí,
no?
I això em va enganxar moltíssim, és a dir,
com
i això...
que informals, tio, de què vas?
No, perdona, aquest podcast és informal i indocumentat.
Evidentment, sí, informal i indocumentat.
No, doncs això, que el tema aquest amb els cascos, doncs, fa que et facis, dic, ostres, el Marc aquest fins que no el coneixia era quasi com si el conegués, no? Les parides que deia.
Sí. És molt proper a mi, no?
Sí.
No, però sí que és seri, tu a més,
no,
Carles...
No, ja, el coneixia al mig de tota la vida, no?
Recordeu que si bé és cert que un es pot considerar oient de podcast quan es descarrega els programes convencionals de ràdio de les emissores fora, diguéssim, dels horaris que els emeten, o de descarregar sota voluntat, i per tant, si tu et descarregues la competència de RAC1 i ho fas i l'escoltes en hores que no són les hores que toquen, ets, ets un usuari de podcast i no hi ha res a dir, vale? El que volien aquí, i és el que diuen Mars, és que hi ha un punt més, o sigui, hi ha el punt de la producció no sotmesa a uns criteris i a una rigidesa de la ràdio convencional que els podcasts permeten fer i que fins ara això no s'havia valorat i que ara comença a haver-hi pasta per aquest tipus de formats.
Mira, bueno. Deixa, o sigui, és que si sabeu l'Spreaker, no? L'Spreaker sí, te l'instal·les sí, sí. I la gent fa podcast, te'l fa pel metro o pel carrer que se sent els cotxes a fons o el nen...
És com si narressis les teves idees i les deixes sí, sí, són coses curtes, no?
I jo, per exemple, hi ha una noia que és Anita Pop, em sembla que és, no sé si andalusa, i que ella explica coses de gadgets, geeks, però de forma superplanera. Un dia estava explicant no sé què del Chromecast i diu, Mou, estate quieto, té un gos quasi morinyo, perquè ella és del Madrid. I vaig veure i té Spreaker 90.000 seguidors, o sigui, te lo flipes. I tu l'escoltes i ella t'està parlant com si t'estés parlant a la
sí,
seva amiga.
Sí, perquè és dona. D'aquest podcast que jo he esmentat abans, el de criminals mm-hmm. i el de històries íntimes, són podcasts que els produeixen... Sempre hi ha dos productors, les narradores són dones.
Vale. I no oblidem una cosa, que... A veure,
també, i les productores, eh?
També tenim un problema, per exemple, Mossega la Poma, tenim un problema de... d'audiència potencial
per la llengua,
per la llengua. O sigui, nosaltres evidentment podem fer un tractament molt local mm-hmm. però a veure, ens poden escoltar Catalunya, València, Mallorca, l'Alguer i a Perpinyà i prou, i el centre de Madrid,
el centre de Madrid també
i Andorra mm-hmm. però estem limitats a això. En canvi, tu pots als Estats Units i és que sóc un aficionat a les maquetes ferroviàries i fas un programa sobre maquetes ferroviàries i t'escolta milers de gent sobre
de tot el món, exacte, sí.
O sigui, no pots tractar dèries absolutes super friquis, allà pots agafar i concentrar-te en un tema super bèstia i que només que un 0,1% de la població els agrada, però tens audiència.
El somni americà el pots aconseguir ja.
Tomàs, el somni americà.
Sobre la pasta.
Com mola. Aquest...
No, clar,
ara em poses. És,
allà al Twitter, si no tens una compte que té milers de seguidors, és que no té sentit.
Que fas piltrafa.
Exacte.
Com t'atreveixes
aquí
a tuitejar?
Tens i
bueno,
ets el mestre.
Nosaltres, malgrat tot, i seguint els consells d'en Carles Canyo de monetitzar, i us demano disculpes a tots els oients.
Vam guanyar 3 euros la setmana
no,
passada?
No, ja portem 10.
10 euros!
Ja paguem...
T'has d'afaitar el cap, Marc. Has de dir...
No.
Com el Leo la portes,
sí, no, jo no m'afaito el
cap. Si arribem a la xifra que pagui el transfer out de Google Cloud Platform, t'afaites el cap.
No.
I estic d'acord.
No
arribarem mai.
Tu t'afeites
sí,
el cap.
Sí que arribarem.
Només si m'afeito el cul.
Només arribem a pagar les aigües aquestes.
Arribarem.
Sobre els calés, Radiotopia va obrir projecte a Kickstarter. L'objectiu eren $250,000 i va aconseguir $620,412.
Estats Units, estem parlant d'Estats Units, però bestial, eh? Sí, molt bé. Molt,
el novembre 15 el va
que portar. Ràpid, eh? Hòstia, un tio ràpid i documentat. Fora!
No volem que torni aquest home, eh? Qui fot aquí?
Tinc un portatiu.
Molt bé, doncs escolta'm, hòstia, això és molt Leo Laporte, t'ha quedat maco. Mira sí. Més vegades, eh? Vale, doncs segon tema que us porto damunt de la taula i
de les dues taules.
De les dues taules. Aquesta setmana passada l'Obama s'ha anat a passejar per Silicon Valley, ha fet entrevistes, ha vist amb els seus col·legues.
Aquí tenim el Silicon Vallès.
Sí, també. I aleshores la revista Recode, una revista mítica també sobre els temes de tecnologia, el va entrevistar. Si voleu, ara parlem del contingut, però jo he fet una mica de recerca i he vist...
Un altre que vas documentar,
me caso uns l'olla.
Què farem ara?
Que m'he aixecat a les 5 per fer recerca avui. Sí. I
m'he aixecat a les 5 per donar un biberon.
Bueno, doncs pues mira, uns tenen biber i els altres fan recerca. Doncs ho he fet perquè vull posar-vos en context qui feia l'entrevista, de qui era dona aquesta senyora... I què fa l'Obama? O sigui, com l'Obama, o sigui, l'Obama o lo que és l'administració americana repensa el seu, o sigui, pensa el seu govern, vale? Perquè jo penso que això ens ha de portar a nosaltres una reflexió, perquè el que senyor que governa Espanya és un registrador de la propietat, m'entens?
De Pontevedra.
I los amigos que lo rodean són de la misma penya, m'entens? I així ens va. L'entrevista la fa la Kara Swisher, Swisher, exacte.
Kara Swisher.
Kara Swisher. Kara.
Cara.
Aquesta dona és periodista de Recode, casada durant 15 anys i amb dues filles, i ara recentment separada, de la Megan Smith. Qui és la Megan Smith? La Megan Smith va ser vicepresidenta de Google X, una de les responsables de Google Research.
O sigui, Sí, estava casada amb la Megan Smith.
I van tenir dues filles, sí.
I els fills aquí són? Les filles.
Bé, bueno, això són coses que...
Això és veritat.
I com les van fer? Tu pots projectar imatges mentals que...
Deixa les asiàtiques i torna al
projecte. L'important és que les filles són d'Obama.
Són americanes, eh? Són americanes. Però és un tema que m'interessa.
No, no, però a veure, poseu-vos també en aquest context, eh? Dues dones lesbianes, i ara acabaré dient el càrrec d'aquesta segona senyora, han tingut que crear una vida que suposo que no els haurà sigut fàcil.
Però a veure, no oblidem que aquesta gent està a Silicon Valley, que està al costat de San Francisco, o hi ha una cultura d'això.
Continuo amb la dona...
No és el mateix que fer-ho a mitja Nebraska.
Continuo amb el currículum de la parella de la periodista que li va fer l'entrevista a l'Obama, la Megan Smith. Formada a l'MIT, comença la seva carrera a Apple al Japó, és una de les impulsores al Japó d'Apple, i va ser la primera dona al càrrec de CTO, de Chief Technical Officer, del director tècnic del govern americà i de l'administració Obama. Venga. Ole tu, con dos cojones.
No, precisament eso.
No.
I quants anys té, ho posa?
Sí, tens? 49 anys. Bueno, la seva dona no ho sé. La periodista, la Kara Swisher, té 49 anys.
Doncs jove.
49 anys és bastant jove.
És bastant jove.
Hòstia, ara, o sigui, us he posat aquest context. O sigui, una administració té CTO, vale? Com aquí, igual.
Sí.
Igual.
No, però això va ser una de les innovacions de l'administració Obama. Va dir, entendre que, no oblidem que la campanya electoral del Yes Weekend, la primera que va guanyar l'Obama, va ser la que va comptar, així com quan Kennedy va guanyar Nixon, va ser perquè Kennedy va utilitzar la televisió com el medi principal de la seva campanya, Obama va utilitzar internet. I va ser el que va saber utilitzar internet i va guanyar aquell de les patates,
però,
escoltant, el McCain.
L'entrevista aquesta dura uns 25 minuts. Uh-huh. L'he escoltat tota. De fet, he pres notes, però no volia entrar tant en temes que explicava l'Obama. La reflexió també... O sigui, un tio que parla de coses... Tota la primera part parla de ciberseguretat i està entenent el que t'està explicant, conyo.
A l'Obama, jo vaig veure l'entrevista que li van fer ara fa uns anys quan va anar a Google. Hi ha una, l'Obama a Google, i llavors l'Eric Smith, l'Eric Smith li fa una entrevista i li va preguntar com t'ho faries per ordenar i organitzar tota la informació de l'univers i fer-la accessible per tothom, que és la missió de Google. I quan li va fer la pregunta, tothom es va posar a riure, però l'Obama va dir, diu, a mi em sembla que el Babel Sort seria una mala opció. Sí. Ostres, no està malament. Va fer servir un terme de programació.
Informàtic.
La periodista li va preguntar en aquesta entrevista a l'Obama com era la seva relació amb Silicon Valley. Uh-huh. I ell va dir, molts dels directors generals de les principals companyies de tecnologia, ho he pres la nota de la frase, de Silicon Valley, són amics personals meus. Com el Mariano Rajoy. Igual.
Sí, però no oblidem que a Washington també pesen més la gent del high fructose syrup, la gent dels transgènics, la gent del petroli i evidentment Halliburton i tota la gent que té ganes de fotin guerres. Que una cosa són els amics del president, altra cosa són els lobbistes. Mm. I als Estats Units funciona a través de lobbies.
Mm. En els actes...
I això també tenim aquí.
La primera
també
part
tenim fotent històries amb el gas a Castelló i el palco de Bernabéu. Sí. O sigui que tampoc són tan diferents.
Cert.
Que no m'emprenyaré, cony!
Bueno, no t'emprenyis. Tota la primera part de l'entrevista gira al voltant del concepte de ciberseguretat i li fan la pregunta clàssica, parlava sobretot dels temes de Corea del Nord, i la periodista li diu, això ho podem considerar actes de guerra? Ell ho nega, ell diu que no són actes de guerra.
És que si són actes de guerra estan en guerra.
Clar. Sí, però diu dues coses, vale? Diu dues coses. Diu que el nivell com treballa l'administració Obama per temes de ciberseguretat és tan, els protocols de defensa, les actuacions estan al mateix nivell que en el seu dia estava tot el tema de la guerra nuclear. Això d'una banda. I després també diu que el govern americà té un comandament separat per gestionar la ciberseguretat que monitoritza i aplica defensa a la infraestructura crítica de l'Estat, no només contra altres estats, sinó a favor de les companyies privades americanes, perquè s'han trobat que el que van a patar són les companyies americanes i treure informació de les pròpies grans companyies.
Va sortir fa res el McAfee, van fer una entrevista, i el tio que se suposa que està posat en molt de ciberseguretat i tal i qual, que Corea del Nord ni de conya, que fan servir els americans lo mismo de lo mismo, enemigo público número uno, no tenen ni idea de qui és, i venga tots cap a Corea del Nord per despistar, no?
En canvi, ell també parla d'altres països.
Sí, el McAfee diu que sap de cert que no ha sigut Corea del Nord els últims atacs i que els hackers per temes personals, perquè estan farts de que les indústries multimèdia i tal carreguin costos contra usuaris petits i denúncies i cançons molt cares i serveis cars, doncs els hackers estan unint que no hi ha cap estructura així ben clara, però que van cap a les grans, Sony, etc, etc, no? Això ho diu McAfee, que ja sabem que McAfee és un excèntric i que va de guais.
Passant del tema de la ciberseguretat, una altra de les reflexions de l'Obama que lligava amb el que tu deies abans i que m'he recordat ara, no les tenia ni apuntades, ell feia la reflexió dient, escolta'm, durant molts anys hem volgut crear dels Estats Units un lloc on generava grans enginyers, no? Parlàvem de temes d'informàtica i de tecnologia. Els grans enginyers, els millors del món, no sé què.
Bueno, però
i els xinesos, no, acabo la reflexió de l'Obama, i deia, hòstia, els xinesos potser no tenen els millors enginyers del món, però ostres, tenen un nivell de creixement i un ritme de creixement brutal. Per què? Perquè tenen enginyers que són capaços de portar les coses a fer cada dia. I sent més mediocre, més, o sigui, no són els grans genis del món, però hòstia, tenen gent formada, gent preparada que és capaç de fer les coses dia a dia.
Bueno, i perquè tenen, per exemple, com el cas de Xiaomi, tenen tios superbons que han anat a estudiar a universitats d'Occident, que han estat treballant en empreses d'Occident i llavors se'n van cap a Xina sabent com es fan les coses a Occident però coneixent la realitat de Xina. És molt difícil per un empresari americà o català anar-se'n a Xina perquè allà hi ha unes diferències culturals superbèsties. Llavors, també, no oblidem per què Estats Units tenen la concentració que tenen en formar enginyers. Perquè Estats Units, quan va començar la Segona Guerra Mundial, el 1942, Estats Units estava perdent la Guerra del Pacífic. Els japonesos li donaven sopes o hòsties con ondas en els americans.
Hòsties no, com kamikaze, sí.
Ondonades de hòsties els hi donaven. I el que sí que van fer és que com que als Estats Units no els hi pagaven a casa, doncs tenien les universitats i tenien els investigadors fotent ciència, inventant coses doncs, com el radar, innovacions, els primers ordinadors moderns es van crear en aquella època i fins a la bomba atòmica que van acabar de marcar paquet i van guanyar la guerra arrasant.
El que venia de l'Obama és que inventar està molt bé, no s'ha de deixar de fer, però també s'ha de saber fabricar. Estats Units ha perdut la capacitat de fabricar.
Estats Units, amb un discurs del Roosevelt de l'any 46 o l'any 47, és el que diu ell, si hem de seguir sent la primera potència militar, hem de ser els primers en ciència. I des de llavors, per als Estats Units és estratègic ser els primers en ciència i en tecnologia. Que evidentment, ser els primers en ciència i tecnologia no vol dir que sigui els primers en fabricació o en generació, en portar això a mercat. És un altre objectiu.
Bueno, però ell feia aquesta reflexió, per això ho trobo
interessant. Sí, que està molt interessant.
Aquesta tertúlia...
Però els xinos són molts, eh?
Sí, tant. Aquesta tertúlia t'ha arribat gràcies a una gent que sí que són molt bons, que són la gent de Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
No dona per ballar ni per fer bromes.
No, digue-li a en Pau que la canviï, home.
Propostes mosseguis i foto que li hem fet
ens hem fet un selfie
a nosaltres mateixos. Doncs això, propostes mosseguis, començo per la d'en Pere Guiu, que diu que veiem la pel·lícula The Imitation Game.
The Imitation Game.
Sí, és sobre la vida del britànic criptògraf Alan Turing, de la informàtica.
Vas, que és...
Exacte. I, bueno, doncs jo l'he vista. Jo l'he vist a Netflix, precisament, i gràcies a l'article que vaig escriure amb Sega la Poma, que tinc Netflix, que bé, gràcies a un article que va escriure Carles
Netflix
Canyo.
Netflix Espanya.
No, Netflix Estats Units.
Ah.
És que sí, Netflix Espanya no existeix.
Sí. Van voler entrar, però van veure que hi havia tanta pirateria que van dir, oye, ui molt aquí, no?
No existeix. Pues això, doncs, la pel·lícula de Imitation Game. Tu tens una proposta?
Better Call Saul és la pel·lícula, la sèrie
Better
del Saul Goodman, que és l'advocat del Walter White
de Breaking Bad,
que el que és la història, doncs és abans de que és una prequela que explica la història de l'advocat i com arriba a ser l'advocat dels mafiosos i dels pobres i del
era un personatge tan bo que van dir, fem una sèrie.
No, i la sèrie és molt bona.
Ostres, pues ja tinc una sèrie per veure.
No, és molt bona. A més, em sembla que fan de dos en dos episodis.
Si l'estàs que ha dit, digue-li ràpidament, ja anem fora de temps.
Impecables.
Simplement, el Google Fit és una aplicació molt tonta de Google que te'l pots instal·lar...
Google Fit.
Fit, que és per mesurar passes i et mira això de si has caminat...
Ah, Fit de caminar.
Sí, sí, FIT. Si has caminat, si has corregut, si has anat en bici, i et va dient això, l'objectiu que et marques. I si no et vols comprar una pulsera d'aquestes, doncs amb això...
Amb el mòbil ja t'ho fa, no?
Ja t'ho fa, vale. Sí. Molt bé, i doncs jo recomano l'aplicació amb la que en Sergi està fent ara, està llançant les nostres falques i música. Aquesta aplicació es diu DJ2 per iPad, hem fet una entrada a Mossega la Poma explicant les bondats. Pots començar, doncs com nosaltres, fent una mica de broma, però pots acabar sent tot un DJ professional amb aquesta aplicació, que a més es connecta a un munt de hardware, poca broma, que els DJs tenen hardware, i hardware que lo moles, eh?
Sí, en plats
hardware
de...
Hardware con jota de jara.
De jara.
De jara. Hi.
Doncs això, que he fet una revisió Mossega la Poma i que us recomano que l'escolteu i ja veureu les bondats d'aquesta aplicació, que mola mucho, que la vaig fer servir per la
que
música de cap d'any i ho vaig petar amb els meus col·legues. Sí, que sí, que sí, que sí.
Ese Tomás.
Ese Tomás. La setmana vinent a Mossega la Poma...
Vinga, tindrem... Sergi, fes un xiquitiquit.
No, 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 pobra, no, avui no. Avui ja agafarà confiança, deixem-lo que agafi confiança.
Fes un scratch, va. Muevo 100 passos.
La setmana vinent a Mossega la Poma tindrem un especial amb l'Antonio Turiel, poca broma, i en José Cabré, parlant de peak oil i creixement econòmic.
És a dir, parlem de la...
I tindrem a dos tios que són... cracs.
En saben molt.
L'Antonio Turiel és un dels experts de tot Espanya.
En José Cabrera amb... havia parlat, havia sí. L'Antonio Turiel, per exemple, va tindre convidat el Jaume Barberà al seu programa.
I gràcies a les accions del nostre amic José Cabrera el portarem aquí.
I
val a dir que l'Antonio li van enviar un correu i de seguida va dir, sí, jo m'apunto un bombardeo. Doncs això, doncs gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a Twitter o a la comunitat Mossegui.
Sí,
i no oblideu-vos
no oblideu que l'Authentic Mossegis hem passat d'anar a les Apple Stores a l'Alcampo.
Molt bé, adeu-siau a tots. Adeu.